Molt bé, amb aquesta música de tant menorquina saludem en Toni Panfuixà com en cada dimecres. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia tinguem, Miquel.
Molt bon dia i molt d'anys per demà.
Idò, moltes gràcies. I allò que deien els nostres van passats que no s'hauria de perdre, en vida vostra.
Exacte.
O que vosaltres ho pugueu veure.
Tu és de Sant Antoni d'Esporquet.
Jo soc de Sant Antoni d'Esporquet. A més, som d'Esmercadal, que és d'Esporquet, i d'Esmercadal també en duim un poc d'història,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Molt bé. Escolta, Toni, van deixar pendent el tema dels majorals, que,
sí,
bueno, que era una figura importantíssima, bo, i de fet encara n'hi ha de majorals, és una figura importantíssima per al camp i per la relació entre el pagès i el senyor, no?
Exactament, sí. Mira, això que dius, Miquel, que encara n'hi ha, sí, és cert que encara n'hi ha, però la manera d'actuar dels majorals d'avui i la manera d'actuar dels pagesos és molt diferent a la d'aquell temps, no? Però molt, bastant, no? Però això, com dius, la figura del majoral era molt, molt important, però la seva feina, la seva actuació era diferent a la del missatge major que va enxerrar la setmana passada.
Sí.
Perquè, mira, per una cosa molt senzilla, perquè el missatge major era una persona que feia feina dins el seu ambient, dins el seu ofici, els missatges i l'amo, que tots feien el mateix, més o manco, feien feina a la terra. Clar, i el majoral era la persona que havia de mediar entre el senyor i el pagès.
Mm-hmm.
No han d'oblidar que el majoral, el que ho pagava, era el senyor. Això no vol dir que hagués de fer més per una banda que per l'altra. Però el principal d'un majoral d'aquell temps era que, igualment que el missatge major, fossin persones, bueno, primer de tot sèries, i persones que haguessin estat o estiguessin vinculades amb el camp. Entre ells, pues, compradors de bestiar, tractants de bestiar, hasta inclús gent que havia estat pagesa, gent amb experiència. I clar, i la habilitat seva era fer, o maldar, fer entendre en el senyor els problemes que tenia l'amo o que hi havia en el lloc.
Els gastos que hi havia, les coses que havien de comprar o reparar.
Exactament. Per això era importantíssim que el majoral fos una persona que entengués amb el camp, sí, i al mateix temps tinguent prou mà esquerra, per dir-ho de qualque manera, perquè el senyor a vegades no sempre vivien de... el majoral era la persona que havia de donar, per dir-ho de qualque manera, entenent en el senyor quina cosa eren, quines coses eren més urgentes en els llocs.
És a dir, que moltes vegades, si s'havia de fer qualque cosa en el lloc, els que havien de convèncer eren els majoral primer.
Sí, mira, el que sé és ben cert, això que dius, és ben cert perquè, bueno, saber, i jo també penso que devia ser així, que si el majoral ho ve amb bons ulls, hi havia moltes possibilitats de que això es fregués.
Ara sí, que no hi havia res a fer.
Bueno, llavors també hi havia aquella cosa que avui en dia, a vegades per una tonteria, critiquin tant, no? Que si es pagès... perquè també hem de dir una cosa, és que si es pagès, s'ha estat sempre, i ha estat en totes aquestes oficis, no es duu prou bé amb el majoral, o el majoral no hi queia prou bé, pel que fos.
Uh-huh.
El pagès també tenia manco possibilitats d'aquestes coses anessin per endavant.
Clar.
Uh-huh. També hi havia que aquests pagesos que estaven agraïts del majoral i que i volien tenir unes bones relacions i que, bueno, de bona manera sempre hi queia qualque cosa. El cap de setmana un bòtil de llet, una gerreta de llet,
una fogassa tant en tant,
una dotzena d'ous, que això al fin i al cap hi havia meitat del senyor i meitat de l'amo,
sí,
o tot
sí,
del senyor.
Mm-hmm.
I per tant hi havia la viabilitat aquesta també bueno, de fer les coses amb intel·ligència perquè poguessin funcionar.
Clar, clar, clar.
Però una de les coses importants que hi havia és que els senyors d'aquell temps, sense en cap manera pues, voler dir que fossin males persones, no està tot això, però els senyors més de dins la noblesa, la majoria d'ells, no entenien amb el camp. No sabien. Inclús hi havia propietaris que jo he conegut que ells no eren capaços ni haguessin estat capaços de fer funcionar el lloc vol fer referència a la part del senyor, no?
Sí, sí.
I per això era molt important que també el senyor tingués confiança en els pagès. I perquè el senyor tingués confiança en els pagès, aquest pagès havia de tenir bones relacions amb el majoral. Avui en dia en això a vegades li dirien fer política, per exemple, no?
Bueno, mira, t'has de dur bé en tothom o me'n costa fer veure que te dus bé en tothom, eh?
Exactament. I clar, això a vegades perquè clar, llavors també dins les edats hi havia la figura també d'una altra persona que es nomenava s'apoderat, no? S'apoderat, que era ja una persona que tenia més a veure amb la part econòmica, que era aquí.
Clar, tu ara dius, xerres de s'apoderat que dua els temes econòmics, però el pagès i el majoral cada mes fan una cosa molt important, que era anar a passar comptes.
Exactament, i era importantíssima. I això era un acte important per moltes coses, perquè, bueno, el senyor normalment, segons en quin temps de l'any, fissava que els pagesos anessin a passar comptes, perquè sabia que qualque cosa hi quedaria.
Havien vengut qualque cosa...
Sí, això... No, això sempre passava més a partir de març. Març, abril i maig, i l'antiga pagesia, sempre, o quasi sempre, i quasi tots els termes, els mesos que quedaven, que deien els pagesos que hi quedava net, per dir-ho d'alguna manera, eren els mes de març i abril. Perquè havien tingut, bueno, havien venut formatge de tot l'any i encara no havien pagat o no havien començat les feines d'estiu, que era quan es girava moltíssim de gasto. Per tant, aquests dos mesos quasi sempre quedava cosa en el senyor. Clar, el que no anava molt bé en el senyor era que hagués de, allò que li deien, hagués de refer. Després d'haver passat comptes, pues, hagués de tornar doblers.
Què hagués d'afegir encara?
I hagués d'afegir. Bueno, mira, avui segurament és més normal, això, hagués d'afegir, perquè és que no hi afegeix, però en aquell temps no era així. I hi ha que destacar que hi havia pagesos que en això ho sabien fer molt bé. Tenien experiència amb aquestes coses i combinaven el gasto durant tot l'any de tal manera que cada vegada que anessin a passar comptes el senyor no hi hagués de fugir, perquè malament se l'amo només li donàs un duro, pues sí. El senyor ja no hi havia de fugir i hi havia aquesta mentalitat, i aquests pagesos que duen aquest sistema quasi sempre eren anomenats bons pagesos, perquè vam dir, sí, els senyors també en aquell temps dins la noblesa, la majoria d'ells, els ingressos que tenien provenien dels llocs. I clar, i per tant, si el lloc no té,
tu imagina que un senyor que tingués diversos llocs i que hagués de refegir cada mes a cada lloc, era una ruïna
allò era una ruïna. Però també n'ha dit que per l'amo també n'hi havia moltes de ruïnes, bueno, hi havia moltes ruïnes en el sentit que, bueno, la part de la mitgeria, per exemple, quan xerram de mitgeria, també era més el nom que tenia la mitgeria, perquè podíem dir que, clar, que els contactes diuen o deien que el senyor hi posava les terres i l'home hi posava la feina.
Sí.
Però això no acaba aquí. La feina, darrere la feina, o per fer la feina, hi ha moltes coses més.
Clar. Mm? Un dia podríem fer un especial de la mitgeria, jo que sí. sé, dels estims, que també és una cosa molt interessant, sí. I la veritat és que hi ha una història ben llarga darrere tot això del camp, sembla tot tan fàcil i tan senzill, en realitat no ho és, eh?
Sí, i els pagesos, la veritat és que havien de canviar, havien de canviar molt també, perquè, bueno, encara antigament, quan més antigament, que era mitja, sí, deien que era mitja, sí, però no era mitja. Yeah. Era mitja en el sentit de com estava establert.
Sí,
que
sí.
Si no posava la terra, i l'amo posava la feina. Però l'amo pagava, o havia de pagar, el personal. I encara fins fa 70 o 80 anys hi havia en llocs aquesta pena, aquesta condemna de desdeuma, no? Desdeuma, que volia dir que de la part de l'amo, que li quedava tot blat, això, que era més amb el blat, havia de donar de cada 100 10 corteres al senyor.
Molt bé. Escolta, Toni, t'he interromput quan xerraves de s'apoderat. En un minutet estàs per dir-nos quatre coses de s'apoderat?
Sí, bueno, que normalment els apoderats no eren persones que entenguessin. No forçosament havien de ser persones que entenguessin amb el camp, no? Massa. Sinó que havien de ser persones que naturalment havien de controlar el gasto, però bueno, per això hi havia el majoral, hi havia el senyor que estava present quan passaven comptes, i l'apoderat era més una persona que duia el control dels ingressos i dels gastos.
Molt bé.
A partir de qualque manera, en cap manera voldria que ningú que ningú es pensassi pogués quedar afectat o pogués trobar-lo, que jo digués que el propietari d'aquests nobles, que jo n'he conegut la majoria de molt bones persones, però que eren unes persones que havien de mestir qualcú que els fes aquestes coses. S'apoderat per part de la part econòmica i el majoral perquè funcionés tot això.
Tota la part de cap. Molt bé. Sí. Residor, faràs molta festa demà, Toni?
Bueno, i farem el que puguem.
I
nosaltres s'ho vam fer pot de torrada
Està bé, això.
A Ciutadella és aquí on...
Que la fan grossa, Ciutadella, ja comencen avui avui amb una conferència, demà en sa missa, en sa professió dels trastocs, sí, ja festa.
No, també està molt bé. I és curiós també perquè veig aquests dies que per Mallorca fa dies que van de Sant Antoni.
Estan tota la setmana de festa i després tenen Sant Sebastià, m'assembla.
Sí.
No, tu, saps que s'ho munten més mallorquins?
Mallorquins, és germà major, i el germà major
sempre fa el que vol. Toni Doinga, que passis un molt bon dia de Sant Antoni i res, la setmana que ve te tornem a escoltar.
I doncs, moltes gràcies.
I bones festes, Toni, adeu.
Bon Sant Antoni.
Adéu, gràcies, adéu.
Adéu.